més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, dia 2 de febrer. L'endemà que aquí, a Ràdio Sabadell, Jaume Milà digués que faltava una mica de múscul al mig del camp, l'endemà també que aquesta casa anunciés la negociació molt avançada del Centre d'Esports per incorporar Raül Baena, ara fa una hora que l'entitat arlequinada ha publicat el fitxatge del futbolista malagueny, ara ja sí, al 100% tancat. Un puntal més pel mig del camp, experiència contrastada amb 7 temporades a primera i també edat, maduresa. Tant com hem parlat d'aquest Sabadell especialment jove, avui el Centre d'Esports ha fitxat un futbolista que al març farà 34 anys. La quarta peça nova d'aquest hivern arriba fora del mercat com a agent lliure, ja que va rescindir a Hong Kong al Kitche el mes de desembre i, per tant, no estava sotmès als terminis del mes de gener. Avui, que seran presentats Hortolà i Herrera com a nous futbolistes arlequinats, protagonisme compartit d'ells dos amb l'últim en arribar. Ho va avançar aquesta casa. S'ha confirmat avui Raül Baena.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
D'aquí una estona passem per via Sabadell per parlar una mica del tema. Ho farem, per cert, amb el Toni González un dia més al control de so, també amb el Raül Medina com a estudiant en pràctiques a la redacció.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona ha tancat la primera volta de la primera divisió masculina amb 50 punts després de la victòria d'ahir, 1-2 al camp del Betis. Avui a les 9, l'altre partit de primera masculina, ajornat en el seu dia per la Supercopa d'Espanya, és a dir, el Real Madrid-València. A la Lliga Femenina, triomf 0-4 del Barça al camp del València. Les de Jonathan Giraldez segueixen invictes, 17 jornades, 17 victòries. Ahir, doblet de Rolfo, a més dels gols d'Aitana i d'Ochoala. El Cadí Laseu s'ha classificat per primera vegada pels quarts de final de l'Eurocup de bàsquet femení. Ho va fer ahir de manera agònica gràcies a un últim parcial de 0-12 en el partit de tornada contra el Flams Carolo. I en canvi, en bàsquet masculí, doble derrota catalana a l'Eurocup 95-90 del Joventut a Letònia, però davant d'un equip ucraïnès, el Prometei, i a la Champions 69-87 del Baxi Manresa davant del Telecom Bonn. Ja us aviso avui que l'Hotel Suís tindrà un ordre una mica peculiar. Anem amb el sumari, va.
Què es comenta a la recepció?
En el tram inicial, per exemple, entre d'altres coses, parlarem del derbi de futbol sala que acollirà el Pavelló Nord aquesta setmana a la segona B, Natació Sabadell, Escola Pia. Tindrem una mica d'embol amb l'Oar Gràcia i la seva cita. Duel directe a la part alta de la classificació, rugby, snow, volley o, sobretot, a partir de 2:15, que és l'hora prevista de la presentació de dos dels quatre nous fitxatges del Centre d'Esport Sabadell, evidentment també amb protagonisme per Raül Baena.
L'actualitat de la primera ref.
És un bon dia avui en aquesta presentació també per treure alguna cosa més en clar de l'especulació que corre en les últimes hores, un cop tancat ja el mercat de fitxatges, de la suposada intenció de la Federació Espanyola de Futbol per tornar a un format similar al que era l'antiga segona B, després de veure la manca d'acord que hi ha sobre el control econòmic que es vol implantar a la primera federació. La meitat de la categoria s'hi oposa, fins i tot hi ha qui especula que això de tornar a l'antiga segona B és simplement una mesura de pressió de la mateixa federació. Veurem i, en tot cas, preguntarem de seguida sobre aquesta qüestió.
La notícia curiosa.
Ben curiosa, eh? La llegim a Sport 3. Acomiaden una entrenadora de bàsquet per fer-se passar per una nena en un partit escolar. Arlisha Buikins, de 22 anys, va suplantar una de les seves jugadores de 13 anys només, que no havia pogut anar al partit. Pel que sigui, la de 22 la van enxampar, no tenia 13.
De quin partit no estarem pendents?
De les semifinals de la Copa de Bèlgica, avui a 3:15, us Ulte Baregem contra Mechelen.
i a les xarxes socials.
Un excompany d'aquesta casa, bon amic, ara a Alicat, com és el Frank Lluís, que diu així: típica entrevista amb Sexeni, moments abans de presentar en directe la cançó oficial de la Volta a Catalunya, en què algú et tira un pal a l'orella. Eren uns nanos jugant i la sang no ha arribat al riu. Jo diria que al riu no, però a Twitter sí, on podem veure el seu vídeo. Afortunadament, no patiu, en Frank segueix amb l'orella al seu lloc, que ningú estigui allò més preocupat del compte.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un futbolista sabadellenc, campió d'Europa en el seu dia amb el Barça, Oleguer Presas, també dos exarlequinats, el porter Ivan Gómez i l'ara davanter del Badalona Futur, Harry Edgar Hernández.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, insisteixo, el nom del dia, Raül Baena, de seguida i aprofundim. Ahir a Ràdio Sabadell, si vau estar atents per la tarda, a radiosabadell.fm, @radiosabadell, a les xarxes, avançàvem aquest fitxatge que estava en aquell moment en camí i que s'ha confirmat ara fa una estona, una hora mal comptada, del futbolista de Torrox pel Centre d'Esport Sabadell. Ja us dic que per un tema de timings hem girat el guió a la inversa del que seria habitual. Començarem avui amb bloc poliesportiu de seguida, quan arrenqui la presentació de dos dels nous futbolistes del Centre d'Esports, Adrià Nortolà i Cristian Herrera. Passarem per Via Sabadell, per la botiga Wala, amb el Sergi Garcés, per escoltar també tot a l'última hora en profunditat del Centre d'Esports. Però abans avancem continguts, entre altres coses, amb tot un derbi que tindrem aquest cap de setmana aquí a Sabadell. Sergi Parc, a tu t'han tirat algun pal a l'orella alguna vegada o no?
Què tal, Adri, com estàs? Que jo recordi, no.
Home, així de primera,
no. Però
i menys gravant un vídeo.
I menys gravant un vídeo.
No, ni entrevistant a ningú, ni res d'això. No has estat agredit mai.
No, mai m'han agredit mentre entrevistava cap dels protagonistes aquí a la ciutat, la veritat.
Pobre Fran Lluís, una abraçada des d'aquí. Va, que tenim un cap de setmana farcit de grans partits en diferents disciplines. Un d'ells, com dic, el que viurem dissabte al Pavelló Nord, aquest derbi de la segona B de futbol sala entre el Natació Sabadell i l'Escola Pia, un derbi parc que arriba clarament marcat, jo crec, per la situació delicada de la Pia.
Sí, mira que l'any passat el titular de la prèvia del derbi de la segona volta també era l'amenaça del descens. El Natació Sabadell marca el derbi contra el Futsal Pia. Doncs ara podríem dir que han girat les tornes, clarament, posem en context a la gent. Hi ha 15 equips a la Lliga, es va retirar l'Irefranc Elche en el seu dia, i d'aquests 15 en baixaran 3. Doncs bé, la Pia ara mateix és penúltima amb 18 punts, a 4 de la permanència. Al final, un panorama complicat, i sobretot si la Pia sortís perdedora del derbi, però està en aquesta lluita. I el club, Adri, és sisè, que un pot pensar que doncs aspira a play-off clarament, que està mirant cap amunt, que no mira cap a baix, però és una classificació una mica enganyosa, perquè és que al final els nedadors tenen 26 punts i estan més a prop del descens, també a 4 punts, que no pas de la zona noble. Per tant, partit important també per l'equip dirigit per Adri Sánchez.
Doncs, dit d'una altra manera, estem parlant que ara mateix hi ha 8 punts entre el sisè, el club, i el penúltim, el Futsal Pia, i per tant, en cas de victòria Escolàpia, tot es condensaria encara més, no? Però vaja, que en cas de triomf nedador, també la Pia podria veure's en una situació realment molt alarmant. Si comença la jornada a 4 punts amb una derrota, ni t'explico.
Sí, evidentment, aquesta és la lectura que podem fer-ne, Adri. També dic que al final és la quarta jornada de la segona volta, hi ha temps perquè les coses canvin, però compte, insistim, amb aquesta situació dels Escolapis. Com ho veuen els protagonistes? Si et sembla, Adri, els comencem a escoltar. Comencem pels entrenadors. Primer, Pedro Donoso, el tècnic de l'Escola Pia, que es mostra tranquil i diu que han d'afrontar el derbi com un partit més.
Creo que urgencias no tenemos. Yo creo que hay que mantener la calma siempre y lo que tenemos que hacer es seguir entrenando como lo estamos haciendo, seguir jugando como lo estamos haciendo y bueno, y intentar cambiar, como se dice, ¿no?, esa dinámica.
I el seu homòleg a la banqueta del club, Adri Sánchez, es manté una mica en la mateixa línia, però ho centra més aviat en la seva figura d'entrenador, perquè diu que els que salten a la pista, els jugadors, ho tindran força més complicat, això de deixar les emocions al marge.
Personalment me'l prenc com un partit més. Sí que és difícil entendre-ho, però com en el meu cas no em condiciona mai els factors externs. Me'l prenc com un partit més, però entenc que pels jugadors això sigui molt complicat, per no dir impossible, i realment l'ambient que es viu i molt els estímuls externs que reben fan que suposo que aquesta càrrega emocional sigui molt més elevada que en altres partits, no?
De fet, Parc, s'espera un pavelló nord ple a vessar i com sempre passen aquests partits, que recordo alguns d'ells marcats per la pandèmia, per les restriccions, per polèmiques sobre l'aforament, etc. Veurem quin paper juga també aquesta tensió, aquests nervis, aquesta gestió de les emocions.
Sí, a la primera volta, per exemple, el club va guanyar Can Colapi, però entre una expulsió patida a la segona part, una falta de doble penal en el tram final, gairebé acaba cedint almenys un empat, un fet que també recordava Sánchez en la prèvia, però, si ho recordes, Adri, el porter Josep Maria Martínez va fer un autèntic partida sota pals per acabar donant aquesta victòria al Natació Sabadell. Martínez, per cert, ex-escolapi i conscient de la complicada situació de la Pia i també recordant que el club igualment necessita els 3 punts.
Crec que quan estàs allà baix et surt tot, no et surt res de cara. I sí que és veritat que ells tenen més la necessitat de guanyar, però bueno, que nosaltres tampoc ens podem despistar, perquè o sigui, estem còmodes a la taula de la classificació, però no ens podem despistar, i menys en aquesta categoria. I bueno, és el que et dic, que jo crec que ells estan en la situació que estan, aniran a totes, igualment aniran a totes, però que al final jo crec que sí que tenen més pressió, però que igualment ho donarien tot.
I des del costat Escolapi, Marc Pagès, reincorporat a l'equip després de retirar-se a finals de la temporada passada i a qui podíem escoltar també, Adrià, fa un parell de dies, assegura que el vestidor de la Pia, doncs, nervis sí, ganes, que es viurà doncs, amb aquell caliu especial, però vaja, que en aquest vestidor també hi ha experiència de sobres en aquest tipus de partits i això pot ser un punt a favor.
No, nervis, ja n'hem jugat uns quants d'aquests partits. A mi és dels que més m'agrada jugar i al final entrenem tot l'any, jo crec, per aquest tipus de partits. O sigui que, òbviament, afecten una mica els nervis, però jo crec que ens afecten a nivell positiu, a nivell motivacional, i crec que s'igualarà encara més, encara que ara ens portin uns punts per sobre, s'igualarà moltíssim el partit, tal com aquí la primera volta va ser molt igualat i per mi ho va decidir el porter rival, el meu amic Josep Maria, però espero que aquest cop ens toqui a nosaltres, com t'he dit abans.
Doncs bons amics, com no pot ser d'una altra manera, amb aquest punt de rivalitat local, Josep Maria Martínez i Marc Pagès, també els dos entrenadors, Adri Sánchez i Pedro Donoso, aquí escoltàvem de seguida, i amb el Sergi Parc, que m'imagino, home, futbol sala, que no et perdràs la cita, no?
Estarem allà el dissabte al Pavelló Nord, aquest cop, Adri, no per Twitch, però sí que, vaja, estarem amb el Roger Manet fent algunes cosetes, d'imatge també i de fotografia, perquè, vaja, no ens perdem tampoc detall del derbi a posteriori, que promet emocions fortes i que segur que ens deixarà, com en els últims derbis, un vibrant partit.
Doncs dissabte, 3:15 del vespre. Aquest derbi al Pavelló del Nord, a Can Urià, que la ronda Collserarca entre el Natació Sabadell i l'Escola Pia, amb tot aquest context, a la classificació que comentàvem, però també amb un altre factor, el dels precedents, que de seguida repassem. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Perquè recordem que de més recent entre tots dos, el club ha girat una mica la tendència històrica del que eren els derbis sabadellencs en aquesta segona B de futbol sala. En res, en un minut, us posem en situació amb aquests dos aspectes. Com ha anat la temporada dels uns i dels altres i, sobretot, també els resultats donats en aquests últims derbis entre la Pia i el club, un reportatge del Sergi Parc, però amb la veu del Pau Duran.
Sense haver estat del tot regular, el Natació Sabadell arriba al derbi en una situació relativament tranquil·la a la taula. La Pia, en canvi, és penúltima i es troba un escenari totalment desconegut.
Les xifres del partit.
Dades a tenir en compte, començant pel club que actua d'anfitrió. El club ha tret més punts a domicili, 15, que no pas al Pavelló Nord, 11. En el que duem de 2023, el balanç dels Adri Sánchez ha estat 2 victòries, una derrota i l'empat de fa uns dies a la Barceloneta. En només una ocasió ha aconseguit encadenar 2 triomfs seguits, però només en una ocasió ha sumat 2 derrotes consecutives. Pel que fa a la Pia, és un dels pitjors visitants i només ha guanyat un partit com a forà en tot el curs, a Ripollet. El gran problema dels de Donoso és el darrere. És l'equip més golejat del grup, empatat amb el Picassent, amb 78 dianes en contra, més de 4 per partit. Els resultats dels últims partits, un empat a 4 a Picassent i una derrota 4-5 a casa contra el Calvià, 2 equips de la zona baixa.
Els precedents.
Històricament, la Pia havia sortit vencedora gairebé sempre dels derbis. Fins la temporada 2020-2021, el balanç dels últims anys era, atenció, 12 victòries a Escolàpies, un empat i tot just un triomf del club. Des de la campanya passada, però, tot ha canviat, ja que el Natació Sabadell s'ha endut els 3 últims derbis, incloent-hi el de la primera volta per 3-5 al carrer Garcilaso. Què passarà dissabte?
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
N'estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell d'aquest derbi, d'aquest Club Natació Sabadell Escola Pia. 2 minuts i mig per sobre d'un quart de dues. La roda de premsa, per cert, de Cristian Herrera i també d'Adrià Nortolà començarà segurament amb uns minuts de retard. Avui la plantilla entrenava una altra vegada a Sant Oleguer, tot just estan ara mateix a la nova Creu Alta, han d'arribar fins a Iguala, fins a Via Sabadell. De seguida anem cap allà en tota l'última hora del Centre d'Esport Sabadell. Abans també, entre altres coses, un parell de pinzellades ràpides. Per exemple, en el món de la neu, avui que era el Castellet, té 5 amb la tercera parada de la Copa del Món del mig tub. La surfista de neu sabadellenca disputa aquesta tarda les eliminatòries de Mammoth Mountain a Califòrnia. Castellet hi arriba després de la 6a plaça de fa uns dies als X Games, tot i trobar-se malament en els dies previs de la competició a Aspen. De moment, a la Copa del Món de Snowboard acumula un quart lloc a Lax, a Suïssa, sense que es pogués celebrar la final per les inclemències del temps, i la medalla d'or a la prova inaugural de Copper Mountain. L'estrena de la rider local tindrà lloc a 1:45 hora d'aquí, i en cas de classificar-se per la final, aquesta tindria lloc dissabte a les 10 de la nit. I David de la Cruz ha encetat una nova temporada, la seva segona amb el mallot de l'Astana. Ahir el sabadellenc va ser 28è a la primera etapa a la Volta a la Comunitat Valenciana, un final al TEA en el qual el més ràpid va ser l'eritreu Girmay. Avui, segon dia del 5 de la competició, una etapa de 178 quilòmetres entre Novelda, localitat de bon record pels arlequinats, i Benissa, a l'Alt de Pinos. Abans de la meta, el pilot puja 6 ports més, un de primera, 3 de segona i un de tercera.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Més teca en embol dissabte dels grans, dels grossos al carrer Ocacho amb la doble cita dels dos sèniors de l'Oar Gràcia. El plat fort serà el primer, amb el partit del masculí contra el filial del Granollers, o el que és el mateix. Es veuen les cares els dos primers classificats d'aquest grup D de la primera nacional masculina. Els de Pere Allats es van col·locar segons després dels resultats de l'última jornada, però amb un asterisc. El Sant Cugat té un partit menys i en cas de guanyar-lo recuperaria aquesta última plaça que dona dret a jugar les fases d'ascens. Els granollerins, en canvi, són líders destacats des de fa setmanes, ara ja amb 31 punts, 6 més que els seus perseguidors. Quim Baillo, extrem verd i blanc, els analitza així.
Aquest Granollers s'assembla molt a Granollers de fa uns 4-5 anys, que els que portem uns anys aquí jugant ens en recordem, la generació de l'Edgar, del Madú, de Flores, de Maguàrdies, són nanos que són molt joves jugant escandalosament bé, i el Pozo és un entrenador que els porta entrenant molt bé durant molt de temps, és una tecla que els ha fet grup.
A banda d'aquest avantatge que té el Granollers B, la resta de la Lliga és una bogeria. Oar segon, 25 punts. Tercer, el Sant Cugat, amb un partit menys, també amb 25. Quart, el Sant Joan d'Espí, també amb 25. Esplugues, 24. La Roca i la Salle, Montcada, amb 23. En fi, que està tot per decidir. I després del mal regust que va deixar l'empat de l'altre dia contra la Salle, el tècnic Pere Llats demana girar full ràpid.
El que hem de fer ara és aixecar-nos, aprendre dels errors que hem tingut i preparar el partit de Granollers a consciència, perquè és el primer classificat, és un partit difícil, i més que a posterior d'aquest partit ens ve també Esplugues i Sant Cugat, i sabem que aquí ens hi va mitja temporada. Per tant, toca assumir errors, tant jugadors com jo, com tècnic o l'equip de tècnics, assumir errors, treballar-los per millorar-los i preparar aquests tres partits que queden amb la màxima il·lusió i amb aspiracions a poder optar per les places d'ascens.
Partides de la primera nacional masculina, però és que just a continuació el femení, també segon, però de la divisió d'honor plata femenina, rep el Joventut en vol Mataró, el quart classificat, i en joc, per tant, també aquesta pugna per la segona plaça per entrar igualment a les fases d'ascens. Ara l'avantatge de les gracienques és ja de 5 punts sobre les mataronines, i la jugadora Maria Montlló, més enllà d'ampliar distàncies, també afronta la cita amb ànims de revenja.
A part d'això, jo crec que guanyar a Mataró significaria fer un cop sobre la taula en el sentit d'orgull, també, perquè el partit d'empat que vam jugar a casa seva a nosaltres ens va tocar molt i crec que guanyar justament a casa Mataró seria un triomf. I a més per la dignitat de totes, també.
Com escoltàvem, empat a 22 a l'anada al pavelló Teresa Maria Roca, i qui guanyi s'endurà també la baraix particular. L'Oar femení, recordem, ve d'empatar la pista d'un altre rival directe, el Sant Vicenç, i Montlló demana màxima concentració en aquest tram tan important del calendari.
Ara ens ve un tram de temporada que hem d'estar a tope físicament i mentalment, sobretot, perquè al final un partit com Sant Vicenç et carrega molt. i cansen aquests partits. I crec que les jornades que ens venen seran partits tots com els de Sant Vicenç. Llavors és això, és el que comentaves abans, aprendre també a gestionar els finals de partit i això crec que ens acaba ajudant molt.
Horaris d'aquesta doble cita al carrer Bocaccio, dissabte a les 6 el partit del masculí de l'OAR contra el Granollers B, a les 8 el duel entre l'OAR femení i el Mataró. Per diumenge, per cert, a un quart de 8 ens quedarà el partit del Creu Alta Sabadell en vol a Cal Balsac contra el Garbí de Palafrugell. Els de Ramon Salmurri arrenquen davant dels del Baix Empordà la segona fase de la Lliga Catalana Masculina, en què els arlequinats hauran de lluitar per la permanència. Dels 10 equips del grup, un mínim de 5 perdran la categoria a l'espera del que passi amb els descens per compensació.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I un altre duel clau a la part alta de la classificació és el que tindran les tintoreres del Sabadell Rugby Club aquest diumenge a Alella contra el Cocodrils Poblenou B. S'enfronten segon i tercer, empatades a 5 triomfs i només una única derrota i sense cap precedent aquesta temporada entre els dos equips. Les sabadellenques han fet més assajos, però també és veritat que n'han rebut més, tenen més marques en contra i per bonus ofensiu el rival suma 2 punts més a la taula ara mateix. Bet Graner, l'entrenadora de l'equip, prevé un partit així de disputat.
Hi ha moltes circumstàncies que ens afectaran. Elles estan, també són una fusió de Cocos Poblenou B. Llavors, si Poblenou no juga, no podran baixar jugadores de l'A. Llavors, em penso que serà bastant igualat per nivell i per jugadores. Encara no hem competit contra elles, però penso que és un rival superdigne i que serà un partit superdisputat.
Parlaven del moment decisiu de la temporada en handbol. També arriba l'hora de la veritat al rugbi. Falten només 4 partits per tancar la fase regular pel que fa a les tintoreres, però un és contra el primer i 2 contra el segon, començant pel d'aquest cap de setmana. Graner creu que la fita en aquestes acaballes de temporada ha de ser aspirar a la segona plaça de la Lliga.
Seguir guanyant i seguir treballant, perquè és veritat que els objectius que teníem des del principi de temporada han canviat. Llavors anem una miqueta, perquè nosaltres estàvem a tercera catalana quan jo vaig arribar a l'equip i l'objectiu que ens vam fixar amb el Pep va ser pujar a segona. El que passa que amb l'organització que ha fet la federació ja estàvem a segona, hi havia equips diferents, llavors hem destruït l'equip de Químics Buc i Cocos Poblenou, no ens l'esperàvem a la nostra classificació. Però em penso que anem per bon camí per guanyar i per poder quedar mínim segones, superant a Cocos Poblenou. Si seguim fent la feina que hem fet fins ara, sí.
Diumenge a 2:15 arrencarà el partit d'entre les tintoreres i el Cocodrils Poblenou a Alella. Aquest duel directe, com escoltàvem ara mateix, el primer dels dos que han de jugar en les últimes 4 jornades de fase regular. A la primera catalana nord masculina, l'equip de Goodman, del Sabadell Rugby Club, no juga fins la setmana que ve, quan rebrà el Manresa a la Roureda. Completem el repàs que estem fent a l'esport local abans de marxar cap a Via Sabadell i escoltar 2 dels 4 nous reforços del Centre d'Esport Sabadell en voleibol, perquè el femení del Club Natació Sabadell viatja cap a les Illes Balears aquesta setmana per enfrontar-se diumenge a les 12 a un dels equips més potents de la Primera Nacional, com és el Garden Hotels Mallorca Volley. Ara bé, les nedadores van superar a casa l'actual tercer classificat a la primera volta i venen d'aconseguir una victòria balsàmica per 3-1 contra un altre conjunt balear, com és el Manacó, el cué de aquest grup. Les de Xavi Perales han agafat aire a la classificació, instal·lant-se a la zona mitjana. Sense patiments està sent la temporada de l'equip masculí, un grau per sobre a la Superliga 2, malgrat perdre contra el Mediterráneo Castellón per 1-3 a casa en l'últim partit. Els de Roberto Pozzato, 8ens del seu grup, visiten aquest diumenge a les 5 el Torredembarra, és a dir, l'antepenúltim classificat. 3 minuts mal comptats i seran 2:15, una aturada per la publicitat i des d'aleshores i fins al final tot el Centre d'Esport Sabadell amb el fitxatge de Raül Baena, amb un reportatge que avui hem preparat entre la vinculació de jugadors que han passat per Sabadell i també, anava a dir per Sarrià, alguns sí, d'altres fins i tot ja a l'RCD Stadium o a Montjuïc. Vaja, entre l'Espanyol i el Sabadell, aprofitant que Raül Baena acaba de firmar pel Centre d'Esport Sabadell i també les paraules de 2 dels 4 que han arribat en aquesta finestra hivernal, Herrera i Hortolà.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, cap a la zona sud de Sabadell. Avui no el tenim a la nova Creu Alta. Avui la presentació d'aquests nous fitxatges del centre d'esports és a la botiga Wala, a Via Sabadell. Allà tenim el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Dèiem, en començar amb protagonisme compartit avui entre els dos que parlaran per primera vegada com a arlequinats i qui acaba d'aterrar, anava a dir el noi nou de la classe, tot i que arriba per ser el veterà del grup, capi dels 34 anys, Raül Baena. Com avançava Ràdio Sabadell ahir, nou fitxatge del Sabadell, el múscul, interpreto jo, que ahir deia Jaume Milà, el director esportiu en funcions, que li faltava al mig del camp del Sabadell, no?
Sí, sí, sí. Si anem per la cronologia més recent, evidentment, a l'espera de que vinguin els protagonistes aquí a la botiga Wala, aquí a la zona del Via Sabadell, a la zona de Sant Pau de Riu-Sec, doncs, evidentment, el nom propi del dia no deixa de ser un altre que el de Baena. En aquest cas, Raül Baena, l'exjugador, per molt, segurament, el situaran en la seva etapa formativa i professional, inicis professionals al Real Club Deportiu Espanyol, posteriorment Rayo Vallecano, entre d'altres, i que és aquest últim fitxatge, aquesta última carta amagada, per dir-ho així, que s'ha guardat la direcció esportiva o l'àrea esportiva del centre d'esports a l'hora de tancar el que és, de moment, a l'espera, perquè recordem que al Sabadell li queda una fitxa sènior i una fitxa sub-23 encara alliberades, però sembla tot indicar que és el punt i final, la cirereta, aquest mercat d'hivern que s'ha marcat el conjunt arlequinat.
Recordem, per si algú està una mica desubicat, de quin Baena estem parlant. Des del 2009 fins al 2016, 7 temporades de manera ininterrompuda a primera divisió. Com deies ara, sorgeix del planter de l'Espanyol, tot i que ell no és català, ell és malagueny, ell és de Torrox, i un cop debut amb el primer equip de l'Espanyol són 4 campanyes amb l'equip perico a primera, 3 més amb el Rayo a primera, i tot i el descens continua després a segona, 2016-17 a segona ja amb l'equip Vallecà, 2017-2018 amb el Granada, també a segona divisió, i a partir d'aquí fa les maletes, marxa a Austràlia primer, al Melbourne Victory, després a Tromitos a Grècia, i acaba des del 2020 fins al mes de desembre, fins fa un parell de mesos no arriba, jugant a Hong Kong, al Kitche, un equip que en l'última dècada ha tingut un fotimer de jugadors catalans, espanyols. Recordo, per exemple, algun exarlequinat com Jordi Tarrés, que va fer molta carrera per allà. Doncs aquestes tres experiències que ha tingut a l'estranger Raül Baena abans de tornar a casa i de signar ara pel centre d'esports. Si algú també va una mica perdut, Sergi, bàsicament signa pel Sabadell a dia 2 de febrer perquè era un dels famosos agents lliures.
Sí, 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 evidentment, per això s'ho pot permetre el conjunt arlequinat, i ara només ens queda el dubte, o com a mínim jo no ho he acabat de desbrinar, Adri, si arriba només fins a final de temporada, com serà de moment el cas d'Adrià Hortolà, que només ve per aquests 6 mesos que li queden a la campanya 22-23, o si, com passa en els altres dos casos, el de Cristian Herrera i el de Ricard Pujol, signa fins a final d'aquesta campanya i un any més, és a dir, any i mig, la seva vinculació amb el conjunt arlequinat. En el cas de Raül Baena haurem d'acabar de desbrinar-ho, si no em dius tot el contrari, perquè tot plegat, com diem, s'ha fet oficial, fa qüestió d'un parell d'horetes mal comptades.
Sí, hora i mitja, de fet, a les 12 en punt s'anunciava aquest fitxatge del centre d'esports. No faré la trampa perquè hem estat parlant de noms, per tant, no et diré que em repassis tu la llista d'aquest ve al cap perquè ja els hem anomenat avui fora d'antena, però si jo et dic, Sergi, un futbolista que hagi estat un puntal de l'Espanyol i que també hagi fet carrera aquí a Sabadell, amb qui et quedaries?
Home, per com va anar la seva trajectòria, per la institució que significa a l'Espanyol i també per els anys que va signar amb el Centre d'Esport Sabadell, encara que fos en el tram final de la seva carrera, jo em quedo amb un mite, en aquest cas una llegenda blanquiblava en tots els sentits, com és Rafa Marañón.
Doncs un jugador que sempre ha tingut bones paraules, també pel Sabadell. No va sortir de la millor de les maneres de l'Espanyol en el seu dia. El Sabadell li va donar l'oportunitat dues categories per sota, recordem. Però déu-n'hi-do com va lluir-se també com a arlequinat amb un ascens a Binèfar i després amb una temporada segona A abans d'acabar penjant les botes. Evidentment està Rafa Marañón també en aquesta llista que avui us hem preparat. Un reportatge amb la veu del Pere Gallifa, amb el muntatge tècnic del Toni González. Avui hem vinculat, aprofitant l'arribada de Raúl Baena, al centre d'Esport Sabadell amb l'Espanyol i els diferents jugadors que coneixen de sobres aquestes dues cases. El cas de Raúl Baena és simplement un exemple més del llistat inacabable de jugadors que han estat a l'Espanyol i al centre d'esports. El de Torrox va sorgir del filial Perico, debutant amb el primer equip a primera l'any 2009. En total, el nou jugador arlequinat va disputar 93 enfrontaments amb l'equip espanyolista. Avui hem fet una petita selecció dels futbolistes de totes les èpoques que han fet carrera als dos clubs. Comencem per un sabadellenc, Lluís Muñoz. Sorgit del Sabadell, el campió del món amb la selecció espanyola juvenil, va signar per l'equip Perico l'any 56 i s'hi estaria fins al 64, amb el parèntesi de l'any de l'Emili, que va estar a Ceuta. Anys més tard tornaria al centre d'esports per militar-hi tres temporades més. Rafa Marañón és un ídol absolut de l'espanyolisme. Va arribar amb 26 anys, procedent del Real Madrid, i s'hi va estar fins als 34, quan va canviar a Sarrià, a primera, per la nova Creu Alta a segona B. Sent un jugador ja molt veterà, va formar part de l'ascens de Binèfar i de la plantilla 84-85 ja a segona A. Marañón va coincidir a Sabadell amb Joan Golobart, que va fer el camí a la inversa, dos anys al Sabadell i després cap a Can Perico. El primer any encara en fitxa de l'Hospi, aleshores filial espanyolista. Golo encadenaria 5 temporades al primer equip blanc i blau. Així arribem a la dècada dels 90. Tommy Nkono, un clàssic a la porteria perica dels 80, va passar de l'Espanyol al Sabadell l'any 1990. El record del camerunès aquí no és tan positiu com a l'equip barceloní, ja que va formar part del descens del 1993. Un altre mite perico que a Sabadell va deixar un regust agradós és Raúl Tamudo. Després d'una dilatada carrera, sent el màxim golejador català a la història de primera, va penjar les botes com arlequinat, però com Nkono es va acomiadar amb un descens. El colomenc va fer 8 gols amb la samarreta arlequinada, però va acabar lesionat en un comiat força estrany. Diferent és el cas d'Àngel Martínez, que presenta força similituds amb el de Baena. D'entrada, quan va marxar al gironí de l'Espanyol l'any 2009, el malagueny va fer el salt a la primera plantilla. A més, comparteixen posició a la pissarra, tots dos són pivots. El primer destí dels dos, després de marxar del club perico, va ser el mateix, el Rayo, i els dos han estat a l'estranger, Àngel a Anglaterra i Raúl a Austràlia, Grècia i Hong Kong. Els dos han arribat a Sabadell en el tram final de les seves carreres. Segur que Baena signaria a emular a Àngel. Va ser el capi arlequinat durant força temps i va celebrar un ascens a segona, el de Marbella. El darrer exarlequinat que havia fet prèviament carrera a l'Espanyol no va deixar tan bon record a Sabadell, Álvaro Vázquez. Els pericos recorden millor els 17 gols que va anotar amb el seu equip que no pas el pas efímer i discretíssim, per dir-ho suau, d'aquí 9 partits a segona marcats per les lesions i per no haver marcat ni un sol gol en el seu mig any com arlequinat. La llista és llarga i ens deixaríem un munt de futbolistes més. Manel Martínez, Santi Palanca, Maestre, Manu Lanzarote, Bio, Gallart, Zúñiga, Orejuela, Mauri, Tintín Márquez o Jaume García, el pare de l'actual jugador del centre d'esports, Sergi García, també saben el que és defensar les dues samarretes. Espanyol i Sabadell, dos clubs històricament vinculats per un bon grapat de jugadors. Repassàvem avui la llista i, Sergi, és que ens hem deixat uns quants també, eh?
Sí, 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 home, evidentment, és que les vinculacions entre l'Espanyol, vinculacions històriques i el Sabadell són dos clubs que, sobretot, a risc d'equivocar-me, Adri, perquè sou vosaltres els que heu estat repassant més amb detall aquests vincles, però la dècada dels 80 és evident que va ser molt fructífera en aquest viatge, llavors entre Sarrià i la Nova Creu Alta, pels que són més històrics segur que no els hi vindrà de nou això que dic de l'estadi de Sarrià, i llavors estem parlant d'un trasbat de jugadors, alguns, com ara recordàvem en aquest reportatge, ja més veterans, que entre cometes venien, doncs, allò que es diu a vegades de manera despectiva, a fotre els últims coletazos, no? Aquí al Sabadell, amb sort diversa o diferent en alguns casos concrets, i en una època més moderna, doncs això, jugadors joves, també alguns d'ells, han vingut a fer fortuna previ pas pel futbol formatiu de l'Espanyol per acabar després buscant-se el futbol professional amb el trampolí que suposa el Centre d'Esports Sabadell, també.
I ja no hem entrat a parlar de futbolistes que hagin passat pel filial, Perico, perquè si no aleshores sí que ens hi estaríem la vida, tenint en compte que aquest mateix hivern hem parlat de Villahermosa, per exemple, com a un dels jugadors de l'Espanyol. De fet, diria Sergi que no era l'únic, no?, que havia arribat a interessar aquí a Sabadell.
No, s'havia parlat també de Requesens, en aquest cas, s'havia parlat també d'aquest nom propi i de la possibilitat que reforcés la rereguarda, la línia defensiva del Centre d'Esports Sabadell. Finalment, ni l'un ni l'altre, que diria aquell, al final, si no vaig errat, cap dels dos ha acabat sortint de la Dani Hage, i per tant tots dos continuaran com a mínim aquest final de temporada en aquesta disciplina del conjunt espanyolista.
Així, en els últims anys, de memòria, Iago Indias, Juanjo Ciércoles, evidentment, Batanero, Mar Fernández, i insisteixo que ens hi estaríem una bona estona recordant jugadors que han passat per l'Espanyol B i pel Sabadell. Avui ens volíem centrar per això en la primera plantilla, en jugadors que han estat a primera divisió, en el cas de l'Espanyol, i també en el primer equip del Centre d'Esports Sabadell. Per aquí, tranquil·litat, aniríem com uns 10 minuts de retard ara mateix, però encara no arriben els protagonistes, o sí?
Sí, 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 jo diria que massa tranquil·litat i començo a espantar-me, fins i tot, perquè ha acabat l'entrenament més tard del que era previst en un primer moment, ha acabat l'entrenament, doncs això, cap als vols de la una. Era Sant Oleguer, com hem anat informant al llarg de les últimes hores avui també. Els jugadors han hagut de fer previ pas per l'estadi i de l'estadi cap aquí. Per tant, doncs, si no ens han enganyat, ara mateix es troben venint ja cap a aquestes instal·lacions de Guala, a la zona sud de Sabadell. Aquesta botiga esportiva on avui s'ha de fer la presentació del conjunt arlequinat, i que recordem, igual que parlem moltes vegades dels amics de Valero amb el seu patrocini o la seva sponsorització dels equips femenins, estem parlant, per si algú no acaba d'ubicar-se, de la marca, en aquest cas, que llueix tot l'obrador, tot el futbol base del Centre d'Esports Sabadell.
I a tot això, ahir ja comentàvem una miqueta aquestes circumstàncies, segurament siguin ja les últimes fuetades del mercat d'hivern, amb el permís de la presentació de Baena quan caigui, que suposo, sense tenir molta informació, però sospito que serà ja com a mínim la setmana que ve, perquè a tot això queda un entrenament només a Sabadell i un segon entrenament, el de dissabte, quan ja enfili l'equip cap al País Basc, perquè diumenge a les 12 hi ha partit contra la Morevieta. Ahir vam parlar ja una estona de com estarà de malament Urriche, tant amb Xiquero Zerinjauregui com també amb César Morgado, però vaja, que al final tant Urtulà com avui Cristian Herrera, que ja s'ha entrenat per primera vegada a les ordres de Miquillador, sobre el paper no han de tenir cap mena de problema per poder viatjar cap a Urriche.
No. A més, tots aquests jugadors que comentes, els que avui, per exemple, es vestiran aquí o com a mínim faran la seva presentació oficial, com diem, venen d'estar en rodatge, potser una mica més dubtós, sobretot per aquest mes d'impàs, no?, que ha suposat, doncs, des que va rescindir o va acabar la seva vinculació en el futbol asiàtic de Raúl Baena, i aquest mes que ha passat entrenant-se en solitari fins que li ha arribat l'oferta del Centre d'Esports Sabadell per a final de temporada o fins a final de temporada. Com dic, mantenint aquest dubte de en quin estat de forma es trobi el malagueny, els altres dos protagonistes que comentes, Adri, no haurien de tenir cap mena de problema. De fet, ho dèiem ahir ja, Cristian Herrera ve de ser jugador, no important, no, importantíssim, com a mínim perquè els minuts així ho demostren a Intercity. Per tant, fins fa una setmana estava jugant amb el conjunt alacantí, doncs gairebé més enllà dels automatismes, més enllà de saber què necessita o què vol Miquillador i el cos tècnic de la seva funció dins de l'equip, no hauria de tenir cap mena de problema, segur, per pujar-se a l'autocar aquest proper dissabte, quan l'equip viatjarà i, com deia, farà una última sessió preparatòria. Si ens dona temps, d'aquí una estona farem la consulta. La setmana passada va ser a Salou, tot i que va suposar això desviar-se una miqueta del camí abans d'enfilar ja cap a terres de la Rioja. Veurem on entrena aquesta setmana l'equip, perquè la idea és aquesta també, sortir per entrenar en algun punt geogràfic del territori català i a partir d'aquí doncs a reprendre el camí ja directes cap a Durango, no a Morevieta, Durango, que és on l'equip farà nit abans d'afrontar el partit de diumenge a Urritxe.
Avui, per cert, hem tingut designació arbitral d'aquest partit. Cognoms curiosos, eh? Tàrrega Lájara, o sigui, sembla que ho hagis de dir així de carrerilla, tot d'una, eh? Jorge Tàrrega Lájara.
Sí, si no, no surt, per si sol no surt, no? Raúl Tàrrega sembla que queda pobre. Bé, un àrbitre d'aquests curiosos. A més, deia l'estadística, o diu l'històric, que de bon record pel centre d'esport Sabadell, esperem que no es trenqui per la necessitat que té l'equip i la dificultat també, ho hem de dir, Adri, del partit que han d'afrontar els de Miquillado aquesta setmana. No en va, estem parlant d'un equip que la temporada passada, aquesta Societat Deportiva Morevieta, militava al futbol professional i, per altra banda, doncs, la circumstància també de saber la necessitat de punts que té el conjunt arlequinat. Ep, baixant-se del cotxe d'Agustí Bernat, vestits de futbolista, eh? O sigui, venen ja equipats de casa, completament de taronja, amb la samarreta del 13. Tenim a Adrià Nortolà, el porter alacantí del Centre d'Esports Sabadell, i vestit de blanc i blau, diria que sense numeració, mira què et dic, que els lesionen. No, no, confirmat, sense numeració, doncs el de Santa Coloma, de Farners. En aquest cas, Cristian Herrera, avui els dos protagonistes, que ho seran d'aquí a qüestió d'uns minutets, a veure si encara som a temps d'arribar a escoltar-los ni que sigui una estona. En antena, les primeres paraules d'Urtulà i de Cristian Herrera.
No m'has deixat ni repassar alguna curiositat de l'àrbitre, de Jorge, per cert, no Raúl, sinó Jorge Tàrrega Lájara, que l'has rebatejat.
Estic amb Baena avui, que Baena ja és el nom propi.
Curiositats, és de Fuente Álamo, és d'Albacete, però el seu pare, que també era àrbitre i que també va xiular el Sabadell en el seu dia, Marcelino Tàrrega Sánchez, a segona B des del 93 fins al 2004, era d'Alacant, per tant, de col·legis diferents, pare i fill. Com a curiositat principal, Tàrrega Lájara és l'últim àrbitre que ha expulsat a un rival del Sabadell. Fa gairebé un any, a finals de febrer, en un Sabadell 3, Costa Brava 0, expulsió de l'exarlequinat Antonio Romero. Des d'aleshores, cap rival del Sabadell ha vist una vermella. Camí d'un any sense quedar-nos amb superioritat numèrica. I com deia el Sergi ara, dos precedents, dues victòries, 3-0 contra el Costa Brava aquell dia, i Tàrrega Lájara pot dir que ha vist en directe un gol de Moja Esarfani en Lliga amb la samarreta arlequinada. L'ara jugador del Tudelano va fer l'1-0 definitiu contra l'Atlético Sanluqueño, encara amb Antoni Hidalgo com a entrenador del centre d'esports. Just 2:45, tindrem un quartet d'hora per escoltar el que ens doni temps i a veure si també som a temps o no d'escoltar si hi ha algun representant del club, Sergi, sobretot l'enrenou aquest de si la primera federació ha de tenir molta vida o hem de tornar una altra vegada al format històric de segona B.
Doncs de moment per aquí tota la representació del club, per dir-ho així, més institucional, la centraríem, a part de tot el departament de màrqueting, amb l'Agustí Bernat, amb el responsable en aquest cas de comunicació.
Si vol jugar-se-la, si vol dir la seva al voltant d'això.
Per preguntar li puc preguntar, però ell no va estar a les reunions. Ara s'estan fent aquelles fotografies, aquelles imatges. Anem per feina, sisplau. Podríem deixar avui les fotografies pel final, perquè si no ja veig jo que ens agafarà allò que es diu.
Notícies migdia amb Adrià Nortolà avui.
Correcte, correcte, sí, sí. L'aspecte per això és curiós, eh? Els jugadors vestits de futbolista, però amb sabatilles de carrer, o sigui, amb les sabatilles esportives però de carrer i no de futbolista, fan una pinta tot plegat ben curiosa, ben curiosa. I en el cas de Cristian Herrera, que no és excessivament alt, doncs encara pot passar per ser futbolista d'un equip de futbol sala, perquè la gent m'entengui, però en el cas d'Urtulà, tot prim i estirat com és, doncs no deixa de ser curiós.
1,87, bona planta. El de Xàbia, nou porter arlequinat des de fa uns dies.
Pensava que deies l'Agustí Bernat, que entrava ara.
No. Bé, no sé quan... L'alçada no la tinc controlada, de l'Agustí, però diria que, home, no arriba a 1,87 ni de broma.
Espera, que hem d'esperar algú més. Ah, Bruno Jaume, molt bé, doncs res, Adri, doncs, si vols ens podem imaginar el que poden dir Adrián Urtulà i Cristian Herrera, o entrem directament al Notícies Migdia, o sigui, cap mena de problema.
Ah, com tu manis, avisem, per ser la redacció. Ah, doncs només faltava que falles la cobertura, ara.
En aquest cas, aquí... Ah, que falla la cobertura.
Era el que faltava ara mateix. Bàsicament, Sergi, mentre arriba Jaume Milà, el director esportiu en funcions, i també el director general Bruno Batlle, i per comentar, encara que no puguem escoltar en directe abans de les dues aquestes fonts, però ja ho farem després al llarg del dia a Ràdio Sabadell, sí que et volia comentar el que ha estat motiu de debat en les últimes hores, sobretot a través de Twitter, informacions que llegíem, per exemple, Ràdio Marca, el diari OAS, aquesta suposada intenció de la Federació Espanyola de Futbol de fer marxa enrere, de prescindir del format de la primera federació de dos grups que tenim actualment i tirar cap a un sistema de competició més similar al que era la segona B, amb més equips, amb menys despeses i tot bé, producte que més o menys la meitat d'equips de la categoria doncs suposessin el control financer que vol implementar la federació per tal de fer una mica més rígid i que no passin algunes de les circumstàncies econòmiques i financeres que hem vist en aquests primers mesos, any i mig de competició. Hi ha qui diu, Sergi, que amb un pla de competició en marxa, això evidentment no es pot fer i que per tant fins i tot podria ser una mesura de força de la Federació Espanyola de entre cometes amenaçar una miqueta o jugar amb aquesta carta, no? De voler posar sobre la taula que si no ens agrada aquest format podem tornar encara al d'abans, el que per mi seria sincerament un pas enrere en l'àmbit esportiu, ja no entro ni tan sols en l'econòmic, i un greuge comparatiu pel qui està a la primera federació i vegi que de cop i volta no sé quants equips pugin de cop.
Sí, 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 t'estava escoltant perfectament, però és que ha arribat per la porta del darrere, que es diuen aquests casos, Bruno Batlle i Jaume Milà, i ja estàvem intentant començar a agafar posicions, perquè això sembla que va per feina... Espera, que ens creuarem ja del tot, pel mig. A veure com ho deixem. Et deixo aquí, escoltant a tots plegats aquesta roda de premsa.
Doncs escoltem el so de Wala, de la botiga Avia Sabadell, amb la roda de premsa d'Adrián Urtulà i de Cristian Herrera com a nous reforços del Sabadell en aquest mercat d'hivern. 10 minuts i mig per les dues. Per tant, podrem escoltar com a mínim les primeres declaracions d'ells com a nous jugadors arlequinats.
Bones, sí, volia benvinguts a tothom, tots els assistents. Avui estem per presentar dues cares noves del Sabadell. Hi ha Urtulà per un costat i Cristian Herrera per experimentat i davanter també. I els desitjo molts èxits de part del Wala i espero que us agradi la botiga així com...
Doncs de moment la rebuda per part de la gent de la botiga Wala, patrocinador del Centre d'Esport Sabadell, on s'està duent a terme aquesta presentació.
Molt bé, doncs...
Parla Bruno Batlle.
Jo poc a dir avui. En primer lloc, doncs, agrair a Wala doncs, que ens aculli avui amb aquesta presentació. Ja portem un temps col·laborant i han fet accions molt, molt maques. Aquesta és una més, doncs poder estar aquí per presentar la i el Cristian. Bueno, ja més que el Jaume ja us explico una mica les seves característiques, tot i que ja els coneixeu. Jo simplement, com sempre, agrair doncs, la confiança als dos per haver apostat pel projecte, per haver-se sumat al club, al Centre Esport Sabadell, i desitjar-los moltíssima sort. Així que us deixo ja amb els protagonistes. Jaume, si vols doncs, explicar una mica sobre els dos i a partir d'aquí després doncs, podeu parlar amb ells.
Sí, bueno, crec que eren dos posicions que s'havien de reforçar i que ens pujaran al nivell de la plantilla, per tant crec que és una bona notícia que estiguin aquí amb nosaltres avui. Cristian és un jugador que pot jugar a qualsevol de les posicions de dalt, crec que ho pot fer com a punta sol, ho pot fer amb dos puntes, pot jugar també d'extrem, pot jugar a mitja punta i crec que ens pot donar aquest punt a la línia ofensiva que crec que necessitem i Urtulà i Adrián ja el coneixem també, és un porter experimentat que ha pogut competir també a segona A, també a l'estranger, i crec que ens pot aportar un punt. Per tant, poc més. Molt content que estiguin amb nosaltres, agrair-los, agrair també a Wala el poder estar avui aquí, i jo poc més a comentar.
Jaume Milà, el director esportiu en funcions, és qui parlava ara, i suposo que ara és el torn de les preguntes als propis jugadors. Recordem en directe la presentació de Cristian Herrera i de Urtulà.
Comencem per Cristian Herrera, l'ex d'Intercity. Pregunta al Sergi què l'impulsa, sent peça tan important d'Intercity, a venir al Sabadell.
No sé si, com hem llegit en algun lloc, la decisió ha vingut una mica de polèmica de la teva sortida, ha estat més decisió...
Si la decisió ha estat seva, del club.
Sí, suposo que han sigut uns dies una mica, no, de moltes notícies. Bé, la meva sortida del club, doncs, va ser una mica molt precipitada per situació, crec que esportiva i econòmica del club de l'Intercity. Crec que esportivament, doncs, crec que era dels jugadors que millor estava rendint, però bé, per tema de contractes i de més, em va tocar a mi. Però bueno, crec que on he vingut, he sortit guanyant, he arribat a un club històric. Crec que jugar a la nova Creu Alta, doncs, per al meu joc, crec que surto beneficiat, i bueno, agrair-li la confiança tant al Jaume com al Bruno, que han posat molt de la seva part perquè jo estigui avui aquí, i res més, tinc moltes ganes de començar a ajudar l'equip i tirar cap endavant.
Jo t'ho he preguntat, tota la teva carrera has fet gols, sobretot a l'Alzira, per exemple, al Castelló...
He fet molts gols a l'Alzira, a Castelló...
Què és el que et demanaran aquí, no?
Què és el que li demanaran aquí? Gol.
Si és un golejador o també...
Si es considera golejador o assistent.
Que participa en el joc ofensiu.
Sí, està clar que... Bueno, sempre un jugador d'atac, doncs se li demanen gols, bueno, estadístiques, i bueno, crec que he vingut per això. De les últimes temporades, doncs, he estat el màxim golejador sempre de l'equip on he estat, i crec que també, doncs, a l'equip li falta aquest impuls golejador per sortir d'allà baix on estem, i bueno, doncs, vinc mentalitzat per ajudar l'equip en aquest aspecte.
Per què escull el Sabadell?
Sí, clar, bueno, feia temps ja també que era fora de casa, el tema familiar, doncs, també ha ajudat, però bueno, al final, en el món del futbol, crec que el que més es valora és que et valorin, que vulguin apostar per tu, i com he dit, la confiança que he percebut de la Junta ha sigut màxima, i crec que arribar a un club com el Sabadell, a tot el jugador, pues, li agrada, i espero donar moltes alegries.
Doncs passem de Cristian Herrera, Adrián Hurtola, exporter del Deinze, de Bèlgica. Que diu el Sergi que ve en un context diferent, que ve de l'estranger, torna a la roda del futbol espanyol, encara que sigui la primera federació. I també que l'ha portat aquí a Sabadell, no?, a triar aquesta opció sortint del Deinze belga.
Com tu bé dius, arriba a la primera federació, però bueno, no arriba a un equip qualquera, arriba al Sabadell, que com ja coneixeu és un club històric, com va dir Cristian, i sí que és cert que estem ara en una situació, bueno, portem 4 partits sense perdre, no? I bueno, al final hem d'ajudar el projecte a pujar cap a dalt, i per això he vingut jo, per intentar ajudar al Sabadell a estar on ha d'estar, que està clar que és complicat, però lluitarem per a estar lo més a dalt possible.
Sí, la teva experiència última al futbol belga, no sé què...
L'experiència a Bèlgica, com ha anat? I com es troba?
Sí, 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 em trobo molt bé. Amb moltes ganes, ja t'he dit, d'ajudar al club, a l'equip, i per demostrar-li al Bruno i al Jaume la confiança que han depositat en mi també. I, bueno, des d'aquí agrair-los i dir-los que deixarem la pell per a que el club torni on ha de ser.
No és molt habitual. Quina aspiració té un porter? Diu que no és massa habitual, el Joan Muñoz, el canvi de club en un mercat d'hivern.
Sí, bueno, com tu ho dius, no és molt habitual, però bueno, la meva mentalitat és ajudar l'equip, ajudar el club i intentar sumar el màxim minuts possibles per a fer lo que més m'agrada i lo que més sé. Així que aquesta és la mentalitat d'ajudar el club i intentar jugar el màxim possible.
Sí, aquesta gairebé és compartida, més igual que dels dos.
Compartida per qualsevol dels dos, diu el Sergi.
Gairebé, demà li podrem preguntar al Migui, ara anem amb tots dos casos. A disposició 100%.
Si estan a disposició pel partit de Morevieta.
Sí, sí, sí. En el cas, fins la setmana passada he estat competint amb l'equip on estava i físicament apte. Sí, jo més de lo mateix.
Sí, ja que he tingut ja l'ocasió d'estar amb l'equip, quines primeres sensacions?
Les primeres sensacions amb l'equip.
Molt bé, la veritat que és un equip molt jove amb moltes ganes de seguir creixent i de seguir fent les coses bé com aquests quatre partits. I bueno, també venim per aportar una mica d'experiència i poder ajudar la gent jove a seguir sumant i seguir creixent.
Sí, la meva sensació és que l'equip doncs, té moltes ganes, no? de demostrar que som capaços de tirar cap amunt, i la sensació és aquesta, que tenim moltes ganes de fer-ho bé, de que l'afició doncs s'enganxi de veritat amb l'equip i de tornar a posicions amunt, que crec que s'ho mereix el Sabadell.
Doncs amb aquesta última resposta deixem el Sergi Garcés treballant a Iguala. Arribem al tram final del programa d'avui. Ja us dèiem que teníem pendent escoltar Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esports Sabadell. Ho podrem fer demà, per exemple, a l'Hotel Suís, i també aquest vespre al Notícies Vespre a partir de les 7 amb la Karen Madrid i amb el Sergi Parc en el bloc d'esports. Ara al Notícies Migdia amb la Núria Garcia i el Toni González, que ha estat a les vies de so. Ja ho sabeu, demà tota la prèvia de la Morevieta Sabadell de diumenge a les 12, aquí amb el Pau Vitorí al capdavant del programa. No desconnecteu per això de Ràdio Sabadell per estar al dia. Avui ha anat bastant tard el tema de la presentació d'Hortolà i de Cristian Herrera, però com a mínim hem pogut escoltar aquestes noves dues incorporacions al Centre d'Esports. Que vagi molt bé el dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.